Perfecte. Doncs abans, no sé si el conseller d'Interior, Felip Puig, ha vist pa negre o no ha vist pa negre. Conseller, bon dia.
Molt bon dia, soc del 50% que no.
Com?
Que no
l'he vist encara.
No l'he vist encara.
Bé, però de totes maneres un gran èxit pel
home,
país,
sí,
pel cinema català.
Avui, doncs, els premis i el reconeixement, i me n'ha parlat molta gent, i sembla, doncs, que és una gran pel·lícula, i hem d'estar molt contents, doncs, d'aquest èxit del cinema català, sí.
Escolti'm, a les dues de la matinada és quan s'ha començat a aplicar el final de la restricció dels 80 per hora. S'ha produït alguna incidència destacada en aquestes primeres hores que portem, o no?
Pel coneixement que jo en tinc, cap incidència, tot s'ha anat desenvolupant amb tota normalitat, i en aquests moments, doncs, ja espero que s'hagi no només esvaït la boira climatològica i meteorològica, sinó també una mica la boira, diguem-ho així, de debat mediàtic i polític que hi ha hagut durant tots aquests dies.
No sé si la pluja que ha caigut en alguns punts ha obligat a reduir de nou la velocitat que s'havia ampliat de matinada, segur que sí, no?
No la pluja, sinó, doncs, els primers inicis de congestió, i segurament, doncs, el que passa a partir de les 7 del matí, doncs, que determinats trams, ja ho van dir-ho, la velocitat variable s'implanta sobretot per gestionar bé la congestió del trànsit en els accessos a la ciutat de Barcelona, i que és un bon model que, si s'aplica bé, pot funcionar, però que, evidentment, amb la limitació absurda i indiscriminada dels 80 km per hora, doncs va fer que d'alguna manera quedés una mica opòsit de que no acabaríem complint el nostre compromís, no? I jo crec que això és el que avui es podrà començar a comprovar, que sí, que anem en sèrio, que això dels 80 com a limitació urbi et orbi a tota hora, doncs, ha desaparegut ja del mapa, i que anirem implantant, doncs, aquest model que ara ja funciona a la C31 i la C32, és a dir, l'autopista del Garraf i l'autovia Castelldefels, a tots els accessos de Barcelona en els propers mesos, en els propers pocs, 2 o 3 anys.
Aquesta pròxima matinada es faran els canvis a l'autopista del Maresme, a la C31, però a la part nord.
A la part nord, sí.
Aquí hi ha una zona on sí que s'haurà continuar circulant a 80, no?
Sí, ja hi era abans. Abans estava entre els 90 i els 80, perquè és aquell tram molt més urbà, pels barris, que la gent que coneix Badalona, doncs, els barris de Sant Crist, els barris de Sant Roc, just abans de creuar el Besòs, que és el viaducte de la C31, que té una molt forta, d'alguna manera, implicació urbana, no? I que la contaminació acústica, de la qual, per cert, tenim una llei que ens obliga a controlar, doncs, l'impacte sonor amb els ambients, diguem-ho així, més quotidians, doncs ens porta a mantenir aquesta velocitat raonable fins perquè algú s'entengui quan passes de llarg ja al camp de futbol del Badalona, que a partir d'aleshores, doncs, la velocitat serà la del disseny de l'autopista, que serà de 120 km.
Després d'aquesta part nord d'aquesta autopista del Maresme, quin és l'ordre cronològic que s'anirà aplicant a partir d'ara?
Doncs, en principi, ens proposarem ja al llarg d'aquests propers dies la B23 i l'A2 i la P2, i pràcticament ho tindrem tot fet, perquè ens quedava només la C16, que en tot cas és els túnels de Vallvidrera, que mantindran, doncs, els 80 en el túnel de Vallvidrera, perquè és reversible, i aquí hi ha una nova normativa europea que ens exigeix, doncs, amb aquells túnels que no tinguin segregada els dos carrils, els dos sentits de circulació, doncs, una limitació 80, i la C58, que com que estan obres, doncs, tindrà poca, d'alguna manera, implicació als seus canvis fins d'aquí uns quants mesos, per no dir un any i mig.
Escolti'm, l'anticicló, de fet, en vam parlar sobre el tema de la contaminació, però el potent anticicló de la setmana passada va frustrar l'entrada d'aquests primers canvis. De moment els meteoròlegs diuen que no hi ha anticicló a la vista, però aquest és un país clarament anticiclònic i aquesta és una ciutat i un entorn clarament anticiclònic. Això què vol dir? Que ens haurem d'acostumar també a que passin circumstàncies com la que van passar fa una setmana?
No. El cert és que segurament, i la meva interpretació és que com que hem passat d'una mesura molt dogmàtica, fins i tot molt ideològica, dels darrers 3 anys, a intentar recuperar, doncs, una mica una altra lògica, una lògica potser jo l'entenc més racional i més flexible, segurament això ha comportat que tinguem tot aquest debat excessivament, diguem-ho així, crispat i polaritzat, no? Tots plegats, eh? No, d'anticicló en tenim cada 2 per 3, o hi ha anticicló, o hi ha borrasca, o hi ha altes o baixes pressions. El problema és que aquí al nostre país, i en altres llocs també, sobretot a l'hivern, es produeixen 2 o 3 fenòmens d'alguna manera que quan coincideixen ens provoquen, doncs, aquest gran núvol de subsidència, d'una certa contaminació d'aquesta calitxa que s'imposa a Barcelona, no? Quan hi ha anticicló, quan hi ha inversió tèrmica i, per tant, a l'hivern, i quan hi ha vents en calma i, per tant, no es produeix ni una dilució ni horitzontal ni vertical d'alguna manera de la contaminació, de la qualitat de l'aire, doncs es produeixen aquests episodis que a Catalunya es produeixen un o dos cops a l'any, no? Jo recordo que a mitjans dels anys 80, doncs a l'any 85, repassant una mica hemeroteca, vam tenir durant quasi 15 dies doncs una situació d'una doncs, forta subsidència, d'una contaminació doncs, que va bloquejar una mica l'atmosfera de Barcelona, no? Però això es dona molt de tant en quant. Hi ha altres països, com a New York, que també els hi va passar durant uns dies, fa uns quants anys, que van decidir aquella vegada. Cotxes imparells amb matrícula imparella circulen dilluns, dimecres i divendres, cotxes parells doncs dimarts, dijous i dissabte. I això van decidir una vegada per intentar que la contaminació deguda al trànsit, doncs no agreugés més la situació. Després no ho han tornat a repetir perquè no s'ha tornat a produir mai més aquesta situació.
Això descarta, no? Això descarta que pugui passar aquí?
Perdoni?
Això descarta que pugui passar aquí, el que es va implantar a Nova York?
Jo el que crec és que tard o d'hora, i el Departament de Territori i Sostenibilitat em consta ja que ja ha començat a estudiar-ho i n'haurem de parlar amb l'Ajuntament de Barcelona i fer una reflexió seriosa, és que el pla de mesures per la millora de la qualitat de l'aire de Barcelona, que no ve només afectat, diguem-ho així, pels 80 per hora en els excessos, perquè aquesta era una de les 73 mesures que estaven contemplades en el seu moment, s'haurà de revisar i fer una reflexió crítica, no? És a dir, havíem fixat la limitació dels 80 km per hora doncs, en aquestes 6 o 7 autopistes o autovies, però en canvi hem autoritzat, doncs, ho recordo, dues o tres centrals tèrmiques de cicle combinat que generen doncs, un nivell d'emissions que val la pena que ho comparem amb el que generen el volum de trànsit, o també hem de reflexionar, doncs, què passa? Volem ser el primer port de creuers d'Europa i el segon o el tercer del món, no? I això és molt bo pel turisme, no? Però també hem de veure com les emissions producte, doncs, dels grans vaixells de creuers que s'estan instal·lats, doncs, a Barcelona, doncs, durant un parell de dies quan fan la seva escala aquí, doncs, també com això ho controlem, o les emissions que se'ns provoca, doncs, amb el trànsit aeri que tenim un nou aeroport i més competitiu. Bé, tot això és una reflexió que hem d'anar fent i que segurament també el trànsit de la ciutat de Barcelona requerirà doncs polítiques de promoció del transport públic i per què no doncs d'anar pensant com podem millorar doncs la qualitat de l'aire, no? Jo crec que
clar, i això com es fa, perquè, clar,
es va caure amb l'anècdota.
És a dir, com es fa? Perquè, per exemple, ara parlava del cas de Nova York, és a dir, uns dies els parells, uns altres els imparells de matrícules. Pot
fa,
passar com passa?
Un cop en 10 anys, eh?
Sí, sí, d'acord,
no,
d'acord.
No.
Però ha passat. O per exemple, pagar un impost per entrar dins de la ciutat, per exemple, com passa a Londres, per exemple.
Hi ha altres països que fan diferents polítiques, sí. Jo li suggereixo una cosa, senyor Basté, perquè en els darrers temps en el Servei Català de Trànsit ens han demanat, o en els d'Interior, que fessin de meteoròlegs, i jo ara no voldria, d'alguna manera, des d'Interior, doncs fer alguna proposta que signifiqués doncs, no només un titular, sinó un debat.
D'acord.
Diguem-ho així, pujat de to. Jo crec que em consta que el conseller Recoder i que el govern està pensant sobre doncs, com podem avançar també amb l'Ajuntament de Barcelona, que s'hi haurà implicat d'una manera decidida, doncs en fer polítiques i mesures que ens permetin doncs, que complim els estàndards europeus i que aquí a vegades no fem prou la reflexió, igual que ens passa, per exemple, amb agricultura, o ens passa amb altres polítiques industrials, a vegades des d'Europa s'implanten mesures i s'implanten restriccions molt en visió del nord i del centre d'Europa i no es té prou present que aquí, en aquest racó de la Mediterrània, fins i tot les condicions climatològiques doncs, poden generar circumstàncies que no se'ls hi imposen o que no se'ls hi presenten mai doncs, en aquests països més nòrdics o més centre-europeus. No? I aquí ara tenim unes condicions que ens exigeixen uns determinats nivells de control de les emissions dels diòxids de nitrogen i d'altres, diguem-ho així, substàncies contaminants del nostre aire i que aquí haurem de fer una reflexió profunda.
Molt bé, escolta, faig dues preguntes breus i busquem data per poder-nos veure en aquest estudi, conseller, i en parlem amb més tranquil·litat de tot plegat, però dues preguntes breus. La primera, avui llegim a l'Avui que el total de multes a la zona 80 l'any passat va caure a la meitat, però en canvi va créixer el número d'accidents greus.
Sí, és el que jo vaig intentar explicar quan vàrem presentar doncs, la supressió de la zona 80, no? És evident que hi ha hagut un canvi d'hàbits de conducció i que hem de reflexionar sobre les repercussions que això ha tingut doncs, amb la millora de la qualitat de l'aire. Jo no sé si anar doncs, a 80 just quan tens el radar i després tornar a accelerar.
Clar, és que aquest és un problema que això hauríem de veure què es fa en aquests casos. És a dir, no és una trampa, perquè de fet ja s'avisa, és a dir, és una absolutament legal, és a dir, i s'avisa de quan hi ha radars, per tant la gent va tirant i de cop i volta quan veu el cartell que posa radar, frena. Què passa? Doncs que la majoria de conductors només respecta el límit quan passa pel costat del radar, i després va tirant. És a dir, això no sé si és una trampa legal o què és exactament, però esclar, és a dir, és anunciar el que passarà i que la gent pugui fer el que vulgui fins que arribi.
és una trampa legal quan hi ha una norma que té un punt d'absurd. Perquè si haguéssim tingut unes velocitats d'alguna manera més adaptades a el que la gent entén com a sentit comú, més enllà de les limitacions que hem de fixar, evidentment, per millorar la seguretat viària, i que és lògic que quan t'acostes a la ciutat de Barcelona la gent ja sap que no entrarà per la Diagonal a 120 km per hora, ni per la Gran Via a 120 km per hora, no? Però clar, quan et trobes que vas per l'autopista del Garraf, doncs, per exemple, doncs a una hora raonable i no tens massa trànsit, doncs anar a 10 o 15 quilòmetres de Barcelona o baixant per Molins de Rei i trobar-te en una autopista de 4 o 5 carrils i haver d'anar a 80 quilòmetres per hora quan podries, per condicions de seguretat, de traçat i de congestió que no n'hi ha, anar a una velocitat més raonable, doncs la gent el que fa és anar a una velocitat raonable i quan arriba el radar, doncs frenar i tornar a accelerar. Això genera més emissions perquè revoluciones més el règim del motor que no pas, doncs, anar a una velocitat, diguem-ho així, estable, amb més tranquil·litat, no? I també ens ha fet pujar, no sé si és aquesta la raó o no, l'haurem d'analitzar, doncs el nombre d'accidents que generen o persones mortes o ferits greus, no? La sinistrabilitat, en aquest sentit, la sinistrabilitat, doncs, ens ha pujat en l'any 2010, i això també haurem de reflexionar, en part, si és producte d'aquestes, diguem-ho així, topades accidentals, doncs, que es produeixen pel fet de frenar quan et ve el radar i de tornar a accelerar, doncs, quan passes la zona de control.
És que a vegades que et poses darrere d'un que va en cotxe i que sap, coneix perfectament la zona, i et poses darrere i saps perfectament quan has de frenar i quan has d'accelerar.
Sí, sí, o l'altra picaresca és, com que saps que hi ha alguns radars que només controlen el carril del mig i el carril de l'esquerra, doncs desplaçar-te fins al carril de la dreta, que allà no tens limitació de velocitat.
Clar, no, i per exemple, la B23 o la 2, per exemple, no hi ha aquests cartells d'avís de radars, però en canvi la gent s'ho sap de memòria.
Sí, tot això és el que intentarem anar replantejant, i els radars han de ser, d'alguna manera, instruments per, d'alguna manera, fer complir les normes, però sobretot per treballar per millorar la seguretat viària, no per incrementar la recaptació fiscal.
I acabo, això l'hi havia comentat alguna vegada amb el conseller Saura i també amb el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Josep Pérez Moya, que és un altre problema. És a dir, quan ens comparem amb la resta de l'Estat, tu vas a l'Aragó i els radars n'hi ha un cada no sé quants quilòmetres. En canvi, a Catalunya, la sensació de que tens un radar cada cantonada, almenys el tenim empaltat molta gent, alguns llocs més que uns altres. Això de revisar, la voluntat de revisar els radars, és real per part de la Conselleria d'Interior?
És real. Ja hem demanat, i jo he demanat al nou director del Servei Català de Trànsit, doncs que fem un replantejament del nombre de radars, de la seva intensitat, i sobretot de la seva bondat des d'una perspectiva, repeteixo, que han de ser instruments sobretot per vetllar per la seguretat viària i per disminuir els accidents, que no pas per martiritzar la conducció i també, doncs, per incrementar la recaptació dels ingressos públics.
Què vols, Pilar, aviam?
No, que estava escoltant el conseller molt atentament, però això de res no li compro. Radars són fonamentalment per recaptar.
Però comprem la intenció, la declaració d'intenció.
No, és que no te la compro, conseller, no.
El que t'estic dient és que no mantindrem radar. Mira, te'n posaré un exemple, que és el que he fet revisar.
M'agrada que t'has despertat, conseller.
De l'autopista C33, quan surts de Barcelona per Montcada, que tens el viaducte just després de la Cimentera, arribes al viaducte que et creua per sobre Montcada i després tens la gasolinera, en allà t'avisen i avisem de que s'ha d'anar 100 km per hora. Perquè hi ha un viaducte que fa una doble corba, que potser si en condicions a vegades, doncs, de pluja, doncs pot tenir una certa...
Que després hi ha un senyal de 120, que et fots un embolic...
No, clar, primer tens un 120, després el 100 amb el viaducte i després el 120 just abans d'arribar al peatge. Bé, doncs el radar, on te'l tens? Si fos un radar per garantir la seguretat, te'l posarien a l'inici del viaducte, amb el que tens la garantia normal, de com que saps que hi ha un radar, entres en el viaducte 100 per hora. Doncs no, el radar el tens a la sortida del viaducte, amb el qual tu, pel viaducte, com que saps que no tens el radar encara, doncs continues anant a la teva velocitat raonable de seguretat, diguem-ho així, induïda per la teva intuïció, i quan arribes a després del viaducte, aleshores tens el radar i has de frenar, posar-te 100, passar el radar i tornar-te a posar 120. Aquest és un radar que no té efectes d'alguna manera sobre la seguretat del trànsit en aquell viaducte, suposadament amb algun esquema de perillositat, no? Aquest l'haurem de modificar.
Per tant, haurem
de replantejar la ubicació d'alguns radars que tenen en aquest sentit, o per problemes de que la comunicació doncs resulta que es va instal·lant allà perquè no hi havia cap altre punt per on enxufar la xarxa o per alguna altra circumstància que no compleixen amb la seva, d'alguna manera, vocació de vetllar per la seguretat, sinó més aviat doncs, són només instruments per fer fotografies doncs, a una determinada velocitat i cobrar la multa per aquí.
Perquè vostè ha cregut que durant aquests últims anys hi ha hagut molt afany recaptatori?
Miri, no ho sé, el que sí que sé és que s'han recaptat volums importants de sancions i de multes. Això ens ha permès, també és veritat, fixar unes condicions d'hàbits de conducció més raonables, però crec que n'hi ha alguns, doncs, que alguns radars d'aquests que hem de plantejar si en aquests moments la seva virtualitat, la seva vocació, la seva funcionalitat, doncs continuen contribuint a garantir uns hàbits de conducció més segurs i més raonables o només tenen una funció excessivament sancionadora.
L'exemple li compro, m'ha convençut.
Gràcies.
Conseller Felip Puig, l'espero aviat en aquests estudis per parlar-ne tot plegat. Moltes gràcies i bon dia.
Serà un plaer, bon dia.